El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Ah, passen uns minuts de les 12 del migdia del dijous. Sona aquesta música i vol dir que comencem el Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem de música. I per què parlarem de música? Doncs perquè hi haurà una persona que ens explicarà què passarà el Dia Mundial de la Música, que celebrarà el dia 19, divendres 19, dissabte 19 vinent, aquí a Sant Cugat. Però abans, la homilia de Molta Comèdia. Avui, Dia Mundial de la Música. A veure, benvinguts i estimats germans de les arts escèniques. Hi ha molts dies mundials de la música. Per què? Per què ho dic? Perquè, en principi, celebrava, durant molts anys, el dia 22 de novembre, que és el dia de Santa Cecília, patrona dels músics, i en deien després Dia Mundial de la Música. De totes maneres, era un tipus de celebració que quedava molt centrada en un tipus de concert, un tipus d'actuacions tancades en llocs, en concerts, en sales habituals. Però va haver-hi un moment determinat, que va ser l'any 1975, que la UNESCO, el director general de UNESCO, induït pel violinista Yehudi Menuhin, va pensar que havien de fer alguna cosa més. Es va crear el Dia Europeu de la Música, patrocinat per la UNESCO, amb una idea molt concreta, que es va confirmar l'any 1982, que va ser convertir aquest dia en una festa al carrer. És a dir, que els músics, tot tipus de músics, no hi havia cap diferenciació. Això es va accentuar molt per part de Jacques Lang, que era el ministre de França de Cultura en aquell moment. Ojalà que haguessin tingut més ministres de Cultura com aquell, inclús aquí. I es va dir que volia que la gent que passegés pel carrer, que estigués pel carrer, de tant en tant coincidís en una plaça, en un carrer, en un espai determinat, amb un grup de músics diferents que oferien la seva música gratuïtament a la gent que passés, que introduïen la música a la vida quotidiana com una cosa normal i corrent. I així, d'aquesta manera va quedar, de tal manera que en aquests moments, aquest Dia Mundial de la Música, que va començar sent el Dia Europeu de la Música, es fa ja pràcticament a tot el món el 21 de juny. En aquest cas aquí ho farem el 19, perquè doncs perquè el 21 és dilluns, perquè el final de curs és precisament aquest dia, i això complica una mica les coses. Per això en parlarem després amb la nostra convidada, Gemma Navarra, que ens visitarà. Jo, pensant, escrivint i pensant en aquest tema del Dia de la Música, vaig llegir una entrevista a Olivier Latrie, organista de Notre-Dame de París, que va explicar que aquest incendi que va haver-hi a Notre-Dame, l'orgue de Notre-Dame, va quedar intacte. O sigui que l'incendi no el va afectar absolutament. I vaig pensar en l'orgue que tenim al monestir, l'orgue que tenim a l'església de Sant Pere Octavià. És un orgue que s'utilitza de forma regular per a un tipus de celebració religiosa, però que de fa bastant temps no es fa cap cosa de tipus de concert. A mi m'agradaria pensar que això és possible, que aquest orgue que tenim es pogués fer un tipus de cicle, un tipus de petit festival, algo per donar-li la presència que jo penso que mereix. Però això és una cosa que, com dic sempre habitualment, jo que no sóc creient, que Déu ho faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant Otra per Pere Martínez i Los Aurora. I per què és això? Doncs perquè el dia 18, el divendres 18 de juny, Los Aurora actuen en concert al Teatre de Mirasol, i per poder-ne parlar, per poder parlar una mica d'aquest concert, i no només d'aquest concert, sinó de tota la seva trajectòria, tenim al telèfon, espero que ens escoltin bé, en Pere Martínez. Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Em sents,
molt bé.
Em sents bé?
Perfectament.
Molt sí. Bé. I també tenim, espero, en Joan Carles Marí. Què tal, Joan Carles?
Què tal? Bon dia.
Bueno, bé, jo estic molt content de tenir-vos tots dos aquí perquè això, per poder parlar d'aquest concert que fareu a Mirasol. I començaríem potser per dir exactament el concert què és, o sigui, què inclou, quin tipus de programa està previst, Pere?
El programa, el repertori, diguéssim, és de, del nou disc que traurem d'aquí uns mesos, després de l'estiu, i conforma doncs, totes les cançons, gairebé totes les que hi haurà al disc.
O sigui que és una primícia, és una primícia.
Primícia mundial, sí, sí.
Molt bé, això és una gran notícia. Joan Carles, i en què consisteix aquesta nova, aquest nou disc?
Doncs el nou disc, mira, és un disc que vam configurar durant aquest confinament que vam viure. Es va anar gestant i vam començar a assajar la que ens van deixar sortir una miqueta. I són poemes, un recull de poemes que hem anat agafant aquests anys que hem estat girant, de poetes cubanos, de poetes d'aquí i d'allà una mica, perquè hi ha un poti-poti bastant sèrio, i que l'hem fet nostre baix sota un paraigües que és la Balsa de la Medusa, que és un quadre que ens va inspirar molt per agafar com leitmotiv,
sí.
I bueno, el discurs va per aquí.
Pere, tu diries que hi ha una unió, en aquesta selecció que heu fet de poetes, hi ha una unió entre tots ells, tot i que hi hagin orígens diferents?
Sí, bueno, clar, els poetes, com tots a la vida, passem per molts estadis diferents, i això es reflexa en l'obra, no? I potser més que els poetes en si, diria, els poemes. Les lletres que hem escollit, totes tenen una relació entre elles. Perquè, com deia el Joan, ens hem intentat inspirar-nos i reflectir el que va ser el viatge de la Balsa de la Medusa, d'aquest quadre de Jerry Colt,
sí.
I anar trobant lletres que reflectissin moments o sentiments, emocions, situacions que nosaltres imaginem, segons el que hem pogut descobrir de la història, que van aparèixer i que es van viure en aquest viatge.
I que, en definitiva, jo penso que si fem una mica de... anava a dir de meditació, tampoc cal una meditació profunda, però només pensant-hi una mica, gairebé no hi ha novetat, es segueix produint exactament igual.
No hi ha, perdona?
Novetat.
Novetat, no.
Vull dir que la història demostra que es van repetint determinades situacions exactament igual amb el pas del temps.
Totalment, el que nosaltres, per exemple, una de les coses que volíem reflectir era la qüestió d'estar comandats en moltes situacions i panorames, estar comandats pels que condueixen el barco d'una forma temerària i els que ens porten cap aquí, cap allà, i nosaltres seguint l'estela i patint les conseqüències.
Això és el que ens referia precisament.
Exacte.
Aquesta sensació. Joan Carles,
aquí ens trobem igual, sí.
Joan Carles, des del punt de vista musical, estrictament musical, t'ho dic a tu, podria dir-ho amb en Pere exactament igual, eh? Però per poder anar definint el teu dia musical, hi ha diferència, s'aprecia alguna diferència en relació amb les anteriors, amb la trajectòria que heu fet fins ara?
Jo penso que qui escolti, algú que no hagi escoltat Aurora, es posa el primer disc i després es posa aquest, sí que hi veurà una diferència. Però en el nostre cas ha estat com, des de dins, des del punt de vista en primera persona, ha estat com una evolució com natural, en el sentit que hem anat rodant, per sort, bastant aquest primer disc i ha anat mutant a l'enfoc, l'energia, el que ens demanava projectar i tocar damunt de l'escenari, i pot ser agafat un caire més rockero, per dir-ho d'alguna forma, en quant a, no sé si és com algú ja d'actitud o de producció, per suposar, perquè ho hem produït amb el Gerard Porqueres, que ens ha ajudat una mica a materialitzar les idees que teníem en ment. I hi ha temes que podrien estar en un disco de rock, altres que són com flamenco una mica més tradicional, altres més experimentals amb electrònica. Hem obert molt la paleta de recursos i vàrem dir, ei, si el tema li demana això, fem-ho així. I hem seguit aquest instint.
Jo penso que si algú es pregunta i suposo que us ha passat, doncs, viatjant per tot el món, totes aquestes gires que aneu fent a tot arreu, suposo que contínuament una de les característiques de la reacció del públic deu ser una certa sorpresa, no?, davant del fet d'escoltar la música que feu, que potser els hi ha arribat amb la idea de que era flamenc exclusivament o cançó flamenca, i que en canvi sí. Es troben amb una altra cosa, Pere i Joan, tots dos, digueu-me sí. Què.
Sí, totalment. Sí, per molt que definissis musicalment i s'intentés definir, perquè sempre es busca, no?, en un concert per preparar el públic que sàpiga el que va escoltar, la sorpresa sempre hi era. Tant sigui per la conjunció de música flamenca i el jazz, però amb el baile, sense anar als pals tradicionals del flamenco, al canto tradicional, sinó més aviat d'una autèntica fusió, diguéssim. També amb el,
sí.
Amb els estils de... amb les composicions de Manuel de Falla, Felip Padré i Federico García Lorca com de fons, també, com de punt de partida.
Joan.
A vegades amb el flamenco jazz és com toquem jazz amb un cantador o toquem flamenco amb... saps? És com compartir una escena i amb nosaltres la gent que trobava era com, ostres, hi ha realment una fusió, no?, a partir del repertori de Manuel de Falla i Pedrell.
Exacte, sí. El Pere ja ho ha definit molt bé. I el Javi, el baixista, un cop en una entrevista va dir una cosa que em va semblar com molt, molt encertada, que era que tenia com la sensació de que Aurora pot ser una mica agosarat, no?, però com la porta d'entrada cap a algú que no hagi escoltat mai flamenco, pot ser una bona porta d'entrada, algú que vingui més del pop o del rock o del jazz, el que sigui, pot ser una bona porta d'entrada, i també per algú que només, o que hagi escoltat més flamenco tradicional, pot ser una porta de sortida cap a altres estils, no? I estar en aquella frontera ens agrada. Inclús ara a Ceuta, que hi vàrem estar actuant, l'altre dia en parlàvem, que ens agrada sorprendre'ns a nosaltres mateixos. O sigui, aquest esperit dalt de l'escenari que de sobte un faci una cosa que dius, ostres, però això... ¿Dónde estaba el conejo? ¿Dónde estaba el conejo que se ha sacado la cistera? Això no ho havia vist venir. Això és una sensació molt bona, molt rica, i que és gasolina per nosaltres.
Bueno, per qui no ho sàpiga, ja ho repetiré, los Auroras són en Pere Martínez, que com a cant, però cantaor, que en definitiva amb una àmplia gamma que podia passar, en Marc Vilavecchia, al piano, que és una llarga nissaga musical, el Xavier Garravella, al baix elèctric, i en Joan Carles Marí, que tenim aquí amb nosaltres a bateria. Jo penso que aquesta...
I perdona, Eduard, el sí. Bailaor.
Ah, és veritat, en José Manuel Álvarez, tens raó.
Quan hem marxat fora, és una de les potes, diguéssim, de... com som cinc, no? Pues una de les qüestions que més s'ha... Això que deies de la sorpresa...
Sí.
El Bailaor és el màxim exponent, jo crec. En qüestió escènica i de veure com ell es mou dins d'aquest repertori i aquests sons allunyats del tradicional, flamenco tradicional.
De totes maneres, pensem una cosa que penso que es pot repetir. Vosaltres sortiu una mica de tallers de músic, no?, de Barcelona, que hi ha hagut sempre aquest afany de voler trencar... de poder trencar els límits, o sigui, de jugar sempre a dir això no és una cosa estàtica, això no és una cosa que absolutament definida, sinó que el dia a dia el que va fent és anar recreant a la música i convertir-la en el que ha de ser, que és un acte potent, emocional, dalt de l'escenari. No sé què en penseu.
Sí, és que si no, quin avorriment, no? Si et diuen això és així, uf, quin pal. Sí, hi ha una part molt òbvia i molt que tenim com molt integrada, que és el, per suposat, el respecte cap a tots els estils que hem estudiat i que hem après i que hem mamat, siguin folclòrics, siguin músiques a lo millor clàssiques, i després ja hi ha el punt aquest de dir, vale, ara que coneixes això,
anem a veure què ens surt, no? I sí que és veritat que el taller té com aquesta filosofia, no? I en el seu moment, quan va aparèixer el primer encàrrec, que va ser com la llavor d'Aurora, que va ser un encàrrec de l'Auditori cap al Pere Martínez, a l'Enric Palomar, que és un compositor que ens ha fet de guru, podríem dir, en molts moments, i que segueix estant allí per nosaltres, també ens va empènyer a seguir aquesta línia.
Pere?
Sí, sí, és que és això, sí, aquest ànim, jo des que vaig entrar al taller el vaig notar, sobretot acompanyat per l'Enric. I de fet, era el director artístic del taller. I de fet, sempre s'ha buscat això amb el taller. O sigui, ja el caràcter del Lluís Cabrera també ja aboca aquesta gamberreria, no sé com dir-ho, de traspassar límits i d'anar a buscar el que realment és la música, no? Una cosa molt més... que ens apropa més del que ens separa.
Però és que, Pere, és que en el seu moment Brahms era també un que buscava el mateix, i Schubert i dalt, eh? I anava en una taverna i feien una música que segons qui, o Beethoven, i feien una música que segons qui considerava que era una bogeria.
Clar, els preceptes clàssics no anaven per allà, no? I algú es va trencar, també amb Camarón.
Per això, per això.
Tant gitano com era, en el sentit de, vull dir, d'entre els seus més propers, els que tenien de dir, ostres, com estàs trencant aquí els esquemes i com estàs introduint aquí un sitar en una boleria por soleá. Pues sí, jo sento que la música va més enllà, no? I ell ho definia així, diu, la puresa no se puede perder cuando uno la lleva dentro.
Quan tenim aquí l'estudi amb mi, que després parlarem del Dia Mundial de la Música, que es farà celebrar el dia 19, és a dir, el dia següent de que vosaltres feu el concert al Teatre de Mirasol, doncs a celebrar el Dia Mundial de la Música. I tinc aquí una persona que també heu col·laborat, que és la Gemma Navarra de l'Escola Fusió. Gemma, bon dia. Bon dia, benvinguda.
Bon dia. Com esteu?
Molt bé, quina sorpresa.
Sorpresa, eh? Ara li deia a l'Eduard que, bueno, vam fer també un nou invent, oi? Amb l'Orquestra Simfònica i els Aurora, que va ser tot un èxit, oi?
Sí, va ser meravellós i nosaltres ja comptem les hores per repetir-ho.
Veus que bé, no? I va ser genial dedicar també a Federico García Lorca, oi? Aquell poema,
sí.
Ens va encantar, eh? Mira, se'm posa la gallina perquè verdaderament va ser una fita molt maca, un descobriment també per tota aquesta, la melàngia, no? Tot el que estàvem dient, les evolucions, les melàngies, amb tota la gent jove, descobrir tots aquests ritmes del flamenc que tu els hi vas fer tan bé, els hi vas explicar tan bé, va ser genial.
Bueno, com pots comprovar, Pere i Joan Carles, em sembla que estem aquí parlant uns que creiem que efectivament la música, l'art, la cultura, no ha de tenir cap mena de límit.
Suposat. No, és que la veritat està en el cor. Tot el que després elucubrem dels límits i tot això és racional. És una qüestió ja de dir, hasta aquí. Bueno, per què, no? Si tu agafes unes, en el meu cas, agafes unes baquetes i et surt tocar allò, ja està, és que ja és això. I si al Pere li surt cantar una forma i a l'altre una altra, i tens la sort de trobar un grup de gent que potencia això, sigui una orquestra o sigui un grup musical, i que tothom està en aquesta línia, és molt fàcil, però sí que s'ha de tenir aquest xip, no? Perquè si no són tot traves i, bueno, i preguntes i hasta on, pida i escolta el cor que diu.
I a més, vosaltres teniu la verificació, o sigui, la confirmació de tot això a tot el món.
Total, sí. Sí, com més lluny, més fàcil, perquè... més fàcil de que s'entengui, perquè no hi ha el prejudici de dir, ah, ostres, però això exactament... com ho hem de titular o com ens hem d'aprendre. Estem fent música i baile. Més enllà d'això, què vols apuntar, saps? Què vols definir?
Home, hi ha una característica que és aquesta que potser comentàvem abans, que a l'hora d'arribar a ser lloc potser la presumpció de que es anirà a veure un espectacle determinat, o sigui, amb una línia determinat, pot sorprendre, però el resultat final és positiu.
Sí, és positiu, sí, perquè hem tingut la sort de que ha anat a la part, no? El que nosaltres volíem fer i de que el públic ho rebés bé.
I també hi ha un perdona, Pere.
Sí, digues.
No, que hi ha un mèrit també que a vegades penso que no se'n posa prou de focus, un mèrit amb els programadors que decideixen arriscar, siguin ajuntaments, siguin programadors festivals privats, perquè algú que aposta per un grup que ostres, no sé ben bé com definir-ho, però confio, tinc la sensació que en el públic que ve en el meu festival li pot agradar, això és bueno, boníssim, perquè ara hem estat molts de festivals com The World Music, que és allò que dius, a partir de les tres etiquetes ho posem en un festival de World Music, saps? Perquè si flamenco, rock, jazz, World Music. I ara amb aquest disc crec que seguirem amb aquest tipus de festivals, però vàrem estar amb l'Eurosonic fent un showcase, que és un festival més de rock, el Primavera Sound també. Vull dir que els programadors ja també crec que el tema de les etiquetes i així l'estan difuminant una mica.
Espero que sigui així, i no només amb la música, sinó amb més coses.
Absolutament. Entenc que per entendre i per el llenguatge, clar, per una raó de llenguatge i entendre's i delimitar de què estem parlant, vagin bé en moments determinats les etiquetes, no? Però amb les qüestions artístiques a vegades dius, bueno, ja passem pàgina.
Molt bé, doncs escolteu, molt content d'haver pogut parlar amb vosaltres. La Gemma també està aquí esperant per poder explicar tot el que passarà el Dia Mundial de la Música, que jo abans comentava amb la meva homilia inicial que això va començar en una època, primer Santa Cecília, perquè era el patrona dels músics, després la UNESCO va considerar que podien fer aquest dia, però la diferència bàsica és que hem de fer la música, en aquest cas el Dia Mundial és al carrer, a les places i als carrers, o sigui, oberta a tothom, oberta d'una forma singular a tothom, però d'una forma fàcil, que tothom se la pugui trobar, ningú se la pugui trobar d'una forma doncs casual, o sigui, no esperava, i es troba amb un conjunt que li està fent jazz, i a l'altra cantonada es troba amb un conjunt que està cantant flamenc, i a l'altra cantonada es troba amb una coral que li està cantant, per exemple, Bach, i això no passa res, absolutament res.
Sí, doncs, preciosa iniciativa.
Em sumo a aquesta... això que dius. Sí, estic totalment d'acord. S'ha de popularitzar qualsevol música.
Exacte. Molt bé, doncs escolteu, oients, Los Aurora en concert al Teatre de Mirasol el divendres dia 18 a les 20 hores, a les 8 de la tarda. No hi falti ningú, encara que suposo que en aquest moment ja podrà ser un 70% de l'aforament i que per tant, doncs hi hauria, perquè si fos el 100% igualment estaria ple, amb tota seguretat. Moltes gràcies Pere, moltes gràcies Joan Carles, i ens veurem el dia 18 a Mirasol.
Espero que ens veiem allà, moltes gràcies Eduard.
Una abraçada molt forta.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Fins aviat.
fem un salt, però no massa, no massa, no saltem massa, perquè com deia abans, tenim aquí convidada la Gemma de Barra. Gemma, bon dia.
Bon dia.
Molt contenta que estiguis aquí una vegada més, perquè clar, quan parlem de música de Sant Cugat, no sé, no sé què passa, però quasi sempre estàs tu.
Mira que bé, si és veritat.
Com és això?
És la meva vocació, diguem-ne, la música, des de petita. Des de petita, que és la meva vocació.
I clar, l'Escola Fusió, en aquest cas, que està recollint moltíssims nens i nenes de la ciutat, i no tants nens i nenes,
sí,
i joves,
sí,
i que alguns d'ells continuen d'alguna manera, segueixen doncs la seva carrera professional, altres senzillament s'han preparat en la música i gaudiran de la música tota la seva vida.
Exacte, i tindran un criteri, que és el més important.
Exactament. Bueno, ja diem que el Dia Mundial de la Música es celebrarà al Parc Central, aquest Dia Mundial o Internacional, perquè abans comentava que ha sorgit de diferents llocs fins al final, primer a França, dia europeu, després va anar canviant, etc. Bé, és igual. En aquest moment és una celebració que aquí ja és la setena vegada que es fa,
sí,
amb el salt del 2020.
Exacte.
Que no va ser possible.
Es va fer en vídeo, per això.
En vídeo, però no va ser possible.
No va ser presencial.
I ara tenim això que estarà concentrat al Parc Central, que em sembla una bona idea, perquè d'aquesta manera, d'alguna manera, doncs, tot i que estarà obert al públic, doncs hi haurà una certa precaució en quant al moment, que hem de continuar, vulguis que no, mantenint aquestes precaucions, perquè penso que la col·lectivitat com a tal s'ho mereix. Explica'ns una mica, Gemma, com s'ha pensat?
Aquest any serà un any diferent perquè és el que dèiem, no? Els carrers, les places, l'objectiu és aquest, però clar, amb el coronavirus és inviable. L'any passat ho vam fer en vídeo, que va ser molt maco, vam fer unes emissions en directe, una a les 12 del migdia, una a les 6 de la tarda, però tothom a casa seva tancat. Enguany tenim l'oportunitat de fer-ho a l'exterior, i quin millor lloc que aquest pulmó verd que tenim al centre de la ciutat, que és el Parc Central. Parc Central té molts racons molt macos, amb molta pau, ara amb molta ombra, molt verd, flors, gespa, i la taula de música vam considerar que era un molt bon lloc per fer-ho, perquè paral·lelament, al mateix moment, podia sonar música a diversos llocs del parc sense...
I no es molestava amb els altres.
Exacte, sense molestar. Llavors, aquest any els llocs seran, si comencem del lloc més proper a la ciutat, on hi ha la pista de bàsquet, allà serà el primer escenari.
Que inicialment era un llac.
Exactament, era un llac, i després es va fer la pista, i ara aprofitarem la pista amb aquelles grades que hi ha perquè la gent pugui seure, i bueno, ja us diré tot el que farem allà. Després, cap a la meitat del parc, hi ha un pont en allà,
sí,
i allà a la dreta del primer pont, allà posarem tot un escenari dedicat a grans orquestres i grans formacions, big bands i així. I després l'últim pont, que ja és aquell que va cap a Vallvidrera, sota,
sí, sí,
curiosament, ja artísticament s'han fet diverses coses d'arts escèniques allà, doncs farem allà les corals. S'ha provat acústicament i és molt correcte.
Hi ha un ressò del...
Sí, sí, té una petita ressonància, però que afavoreix a la coral en aquest sentit, sí, sí.
Molt ben pensat, jo penso que
exacte,
està molt ben pensat.
Tot amb córrer l'aire, oi? No hi ha aerosols o mínims. I...
Pots moure anant d'un escenari a l'altre amb tranquil·litat, i a més, doncs, amb un espai molt obert, que des del punt de vista, és el que dèiem, dels protocols encara que s'han de mantenir,
exacte,
doncs s'aguanta perfectament.
Ui, i encara hi haurà forces protocols. Qui vulgui escoltar tindrà una cadira, però acotada, Hi haurà unes tanques a cada escenari amb unes cadires molt concretes. Les persones que se sentin dins del lloc aquest hauran de donar nom i telèfon. I això ho farem allà mateix, No cal guardar lloc,
no.
Sobre la marxa ja tindrem gent adreçada per això, per agafar nom i cognom de la persona que se senta.
Ve que hi ha uns horaris determinats.
Exacte.
O sigui que serà de matí per una banda i tarda per una altra.
Efectivament.
Són de les 10 fins a les...
Sí, hem fet de les 11 del dematí a les 2.
A les 11.
De 11 a 2. Mm. Després hi haurà un temps de descans i després de 5 a 9. 9:30, igual s'allarga una mica.
Tenim en compte que avui en aquests moments la llum del dia s'allarga doncs, ben bé,
exacte,
perfectament.
Exacte.
No? Vull dir que es pot fer tranquil·lament.
Sí, és el primer any que ho fem matí i tarda. Sempre era molts més escenaris, més de 3, tota la tarda. I clar, ara, només tenir tres escenaris, doncs hem fet matí i tarda.
Aquesta possibilitat de fer-ho en un lloc com aquest, jo penso que és molt, molt, com deia, molt bona idea, al marge inclús del tema de la pandèmia, perquè efectivament la gent que vol passar, pot fer-ho perfectament passant d'un lloc a un altre sense moure's d'un espai gran, però a la vegada, doncs...
Exacte. Vull dir, ja estan pensats els escenaris perquè qui vulgui seguir passejant no interfereix. Ja hi haurà espais, tot molt, molt ben perimetrat. Sí, sí.
Quins grups podíem anunciar que actuaran?
Bé, d'entitats que participen, enguany en tenim 14. 14 entitats, que està molt bé amb el post-Covid, perquè clar, hem de pensar que hi ha moltes entitats que s'han dissolt. Hi ha, sí, per molts motius a nivell artístic, altres que, com que han pogut assajar molt poc, no poden actuar, encara que no s'hagin dissolt. I bé, qui pot participar? Doncs tenim noves entitats, que està molt bé que participin. Per exemple, hi ha l'entitat Afro a la Muta, que interpretaran música africana i dansa a la vegada, que això serà molt, molt espectacular de veure. Per ser nous també, el Dia de la Música, Amics de Pedra i Sang, la petita coral d'Amics de Pedra i Sang també tindran una petita intervenció.
Són antics en un sentit i nous amb això.
Nous amb el Dia de la Música, sí, sí.
Molt bé.
Després la coral de joves jubilats de l'Ateneu, l'Escola Aula de So, que... amb molta participació, amb teatre musical, amb coms, corda, amb conjunt de guitarres, grups instrumentals, aula jazz orquestra, escola coral, el cor infantil i el cor aglepta.
Déu-n'hi-do.
Que està molt bé. També hi haurà la Backline, el cor Backline, que també és un cor de cambra molt interessant amb música moderna a capella. Tindrem la Bató Escola i Carabassà, que ja són... Això, el que s'han destruït són entitats de batucada a Sant Cugat. S'han destruït unes quantes per diversos motius, eh? Molts és perquè no tenien un suport per seguir endavant, en tots sentits, per lloc on assajar, suport econòmic, ho han passat malament. Però bé, la Carabassà i Batu Escola tindran la seva intervenció. També la coral Harmonia de Valldoreix, la coral de la Unió, que ja havien participat molts anys, els nois de l'Eixida, el grup de Veneres. L'Escola Fusió, també amb moltes formacions, l'Orquestra Simfònica, la Big Band, Mostra Suzuki, la Coral Rock, també és una particularitat que fa poc que la tenim, una coral rock només adreçada a rock, a Sant Cugat, el Cantines Band també.
La coral rock és de l'Escola Fusió?
Sí, sí, és una coral rock que la porta un dels... Arrel del programa de TV3, Happy Day,
Happy Day, sí.
Allà va haver-hi moltes corals,
sí, sí, sí.
Moltes amb música moderna. Arrel d'allà un guanyador del Green, l'Oriol... Bueno, em sortirà el nom, l'Oriol i el Rafa Lagunes han creat aquesta coral a Barcelona. Uri Mas va ser un dels guanyadors, sí, també, sí, del Happy Day, i ha fet una nova visió de la coral, coral rock estil, bueno, en Estats Units i Anglaterra, i ho fa superbé. Bé, la idea és que tenim totes aquestes formacions, l'Escola Municipal de Música també, amb minivan, banda juvenil, corals infantils, coral del conservatori, coral jove del conservatori, també la música tradicional, que sempre ha participat, amb els garallers, timbals, acordeons, Carabassà, que ja ho he dit, que hi ha la particularitat que vol fer un taller obert a la ciutadania perquè experimentin la batucada, i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat de professionals, sí, també hi participa, tot i que ho fa en un altre espai, a l'Aula Magna del Conservatori, oi, amb l'Oriol Saltor, que
sí,
és un,
sí,
músic professional també de Sant Cugat, guitarrista i músic. Pues bé, amb l'Orquestra de Cambra, l'Oriol Saltor, també faran la seva intervenció a les 12 del migdia des de la...
De l'Aula Magna.
Ah, exacte.
De l'Aula Magna. I llavors també em va l'efecte que hi havia alguna cosa, si no m'equivoco, a la Torre Blanca?
Torre Blanca, la Pua, sempre fan la seva, bueno, la seva intervenció amb els espais de la Pua. Sempre ho han fet. Sí, no ho tinc concretat, però segurament sí que es farà.
Jo que veig aquí, amb tot això que estàs explicant, d'entrada, el que dèiem abans, que hi ha moltíssims grups, i malauradament si ha passat això que comentaves, que degut a la pandèmia hi ha hagut grups doncs, que han plegat, que no han pogut continuar. Hem de suposar, i esperem, que després de... quan això sembli que es pugui salvar, sí, doncs tornin a créixer altres grups que puguin substituir. M'imagino que això podrà ser. En aquests moments, la taula de música, bé, cal dir que això, la taula de música, doncs, penja del Consell de Cultura. El Consell de Cultura va començar a fer una taula d'arts escèniques. Aquesta taula d'arts escèniques es va dividir perquè es va veure que teatre per una banda i música tenia molta potència, inclús amb dansa, però vaja, que teatre i música podien funcionar perfectament separades, que no vol dir separades en el sentit estricte de la paraula, sinó vol dir que puguis poder fer més feina, precisament, per el que es pugui fer. En aquests moments la taula es va reunint.
Exactament, ara tenim una nova taula i bé, molts repetim, oi, en el meu cas, com jo represento l'Escola Fusió, tenim la Mireia Puig, que representa el Conservatori, tenim l'Oriol de l'Aula de So, després tenim...
Castanyer.
Ara, l'Oriol Castanyer, d'Aula de So. Després tenim el Xavi, un noi del coral Backline, i també tenim l'Albert Santiago, de la coral Harmonia de Valldoreix i el Musical Cor. Llavors, com a portaveus...
I a més de Pedra i Sang.
Exactament. També tenim la Cristina Camany, que sempre està al nostre costat com a tècnica de l'Ajuntament.
Afortunadament.
Exactament. I com a portaveu, sempre... Bueno, antigament ho havia estat jo i ara vam proposar que algú agafés, no?, que continués, que sempre és bo... I l'Albert Santiago agafa ara el càrrec de portaveu, el que passa que, bueno, jo també l'estic ajudant.
Jo, tota la llista del que anaves explicant abans, i ara, doncs, això de la taula, que sempre penso el mateix, i és que la potència i la qualitat, no només la potència, sinó la qualitat de la música que es fa a Sant Cugat és important. Que algú podria dir, escoltant, si fos un altre lloc, i dir, com passa sempre, no? Ells es pensa que no es tracta que siguin els millors, sinó que n'hi ha molta i bona.
I en tots els aspectes. Hi ha grans professionals internacionals, com ara els Aurora, que acabem de parlar. Tenim concertistes de primera línia en el món de la música clàssica, música moderna, moltíssima gent.
Fa pocs dies un concert amb Elisabet Franc, que ha estat molts anys, doncs, a la Xina amb una orquestra
fantàstica. I a Nova York, al Carnegie Hall, també, a tot el món, a tota Europa, oi? Vull dir que tenim músics de primera fila internacional a Sant Cugat, tenim compositors, també. També tenim grans docents que viuen aquí i imparteixen a Sant Cugat i a molts llocs d'arreu. Tenim molts estudiants des del lloc amb més escolaritat infantil, infantil i jove, oi, a Sant Cugat, i també amb més escolaritat i estudis en música, un dels municipis de Catalunya més elevats. I també tenim molta gent a Sant Cugat del Vallès, gent gran, que ho fa de hobby, del lleure, és treballar el lleure amb la música. Tenim moltes entitats corals a Sant Cugat del Vallès, de ball, de tot. Vull dir, hi ha una gran vida artística musicalment a Sant Cugat.
L'altra pregunta seria immediatament, qui creus que tenim llocs, diguéssim, adients per poder-ho fer d'una forma regular, o ens en falten?
Sempre en falten. Sempre falten. El que passa que és molt lent aquest tema, perquè a l'auditori està molt bé, però clar, si fan la programació professional ja queda minvat per les entitats d'aquí, això està clar. També s'ha de suportar econòmicament. També és bo que vingui gent de tot el món a fer concerts i a fer obres de teatre d'arreu.
No? Una cosa no eximeix l'altra.
No, però falta espai i s'ha pensat, moltes coses s'han pensat a Sant Cugat per ampliar. La que més ha de funcionar és la Unió, que és un petit format, però no hi... És molt lent, això sembla la Sagrada Família, molt lent.
Sí. Bueno, la Unió, a més, que té dues possibilitats, que és la Sala Calvé per una banda i el teatre, el nou espai teatral, amb una particularitat que a mi em sembla molt bona, si es fa d'aquesta manera com estava programat, que són, doncs, seients retràctils, de tal manera que pugui ser tothom assegut en 350-400 localitats, cosa que em sembla una mida molt bona, o a la vegada es poden fer, es pot retirar aquest això i es converteix en una sala de gent a peu dret, poder ser 800 persones. Exacte. Per tant, doncs, poden fer des de grans concerts de tipus rock, de tipus música pop, etcètera, amplificada, etcètera, etcètera, o es pot fer precisament això, aquesta,
però pensa petita. Que la Unió està molt bé perquè el pati de butaques, em sembla que serà unes 500 butaques, i és ideal per Sant Cugat 500 butaques, perquè a vegades hi han produccions que no necessiten el Gran Teatre Auditori, és que no ompliràs 800 cadires.
912 en aquest moment.
Ah, sí, perquè es va ampliar. Vull dir, clar, veure un teatre buit, amb, que fa, tot de cadires buides, doncs fa pena, per això era bo la Unió, no? Per més petit format, que fa molta falta. I hi ha una altra cosa, que jo tots els plans de cultura, totes les taules ho dic, espero que no mori jo, que no s'hagi fet a Sant Cugat, que és, igual que a Nova York i les grans ciutats internacionals, una conxa acústica externa per afavorir teatre, música, dansa a l'exterior, però una cosa ja construïda, construïda amb obra, parlo.
Recordes...
I apa, que no hi ha llocs a Sant Cugat per fer-ho, moltíssims sí. llocs hi ha.
Recordes que va haver dintre del pla de pressupostos participatius, doncs aquella conxa que artificial i tal, inflable i tal, que clar, no és que no reuneixin les condicions, que es poden fer coses, però clar, no és això que estàs dient tu, que efectivament doncs, ho hauria de ser.
Exacte.
Clar, tenim en aquests moments, Gemma, un espai que teòricament podia funcionar avui als Jardins del Vallès i que resulta que aquest anfiteatre doncs, està allà i ha quedat allà però no es fa servir.
És el que diem, no? Que això és com la Sagrada Família. Són temes jurídics tot. Ens perdem amb els temes jurídics. És això? És que és la pura realitat.
Clar, la llàstima
tot és jurídic.
La llàstima de tot això és que, efectivament, persones com tu, que estan molt integrades i que te porten molts anys i coneixen perfectament, i això que acabes de dir, doncs si mirem la quantitat de coses que hi ha, si de forma regular, només, els grups que estan aquí, que tenen la qualitat i que poden fer coses, només perquè tinguessin una actuació, una vegada cada dos mesos, ja et dic, no dic cada setmana, una vegada cada dos mesos, és que omplien tot el que hi hagués.
Clar.
Sense cap problema.
Clar, cap problema.
I si diguessis, doncs, una actuació per temporada, doncs una actuació d'una cosa preparada i tal, podríem fer-ho perfectament, sense cap problema.
Cap problema. Sí, però penso que a nivell institucional s'han de posar les piles als polítics, perquè és això, perquè bones intencions tothom en té, tothom, però xoquem amb els temes jurídics, no sé què passa, que aquí ens encallem i no avancem.
Jo a vegades, penso, i això ja hi he escrit també, que, com ho diríem, per no ferir ningú, que pesa més, o sembla que pesi més, la pura formalitat, els purs formalismes, que la realitat diària, la realitat que existeix, diària, i que és la que tenia que considerar-se el més important. Si algú que ha d'aplicar una normativa desconeix segons què, és difícil que pugui ajustar-se a la realitat. Sí, la primera cosa seria que els que han de decidir què passa sapiguessin què vol dir la Unió a Sant Cugat.
Clar.
Si tinguessin idea del que va significar la Unió a Sant Cugat durant 112 anys,
ja ho crec.
Potser aleshores doncs, la formalitat no deixaria d'existir, però no tindria la força i la negativitat que pot arribar a tenir, però...
Tu deies això però és amb la Unió, però és amb tot, no? Sí, a la que s'ha de fer una infraestructura nova, doncs costa molt.
I em faria falta una altra encara.
Clar.
A la Casa de Cultura hi ha un projecte, hi havia un projecte de la prolongació de la Casa de Cultura per una sala de 250 localitats.
Sí.
Imagina't l'espai, imagina't el lloc on està,
clar.
Imagina't doncs, la facilitat per segons quin tipus de gent, que no li caldria agafar cap cotxe,
clar.
I podria anar-hi tranquil·lament, i es podrien fer una sèrie de petits concerts d'aquest...
No, en el fons és tot inversió econòmica, perquè, per exemple, hi ha llocs que pateixen pels veïns. Clar, segons com ho fas, allò és un xivarri, però clar, si inverteixes diners, allò pot sonar insonoritzat, no hi ha problema. A vegades s'han fet coses i s'ha d'anar amb compte perquè els veïns es queixen. Bé, doncs, inverteix. I pots fer que estiguin sonoritzades. Ara es fan meravelles.
Molt bé, Gemma, doncs esperem que ho veiem, això
molt
que deies
bé.
Tu abans.
I que vingui tothom a escoltar la música, és molt important.
Jo per edat necessito que es faci més ràpid que tu.
Aquí està. Tots, jo també em vaig fent gran. Bueno, hi haurà les batucades, de primera hora, d'última hora, per engrescar tot els ciutadans de tota la ciutat que vinguin a escoltar
al
Parc Central el Dia de la Música.
Doncs anem al Dia de la Música pel dia 19, amb aquests dos horaris de dematí i de tarda, amb aquesta possibilitat de que la gent vagi al Parc Central i tingui l'oportunitat de poder veure diferents maneres d'entendre i de fer la música. No sé si tens alguna cosa que volies comentar més. Ens queda...
Bé, que ens fa molta il·lusió que per moltes entitats és el primer concert que es fa en públic després d'estar un any i mig tancats a casa, i que ho estem fent amb molta il·lusió totes les entitats, i tenim moltes ganes de desfogar-nos i poder-nos expressar.
Molt bé, doncs Gemma, moltes gràcies i esperem que el dia 19 sigui un èxit. Entrem una mica de música i després l'agenda, si tenim temps, explicar-la. Going down, baby. You're going down, down, baby, but you can't go right back down where you wanna go. I thought that you loved, but now I'm all alone. I'm all alone and I'm all alone. What can I do? What can I say? You always cared. Now I'm all alone, and I thought you would always be there. Baby, what can I do? What can I say? Això que estàvem escoltant és la Coco Gens, que del grup Jamboree, que actuarà també aquí dintre del Sanku Black. El Sanku Black. Avui a les 20, al Bocamoll de Torreblanca, temple de la música dins del Sanku Black, amb Enric Gómez, guitarra i baix, i Jonathan Herrero, veu i guitarra. Divendres, demà divendres, a les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Casino de la Floresta, a l'Esmeralda Colette i a la Coco Gens, que és aquesta que escoltàvem, dins d'aquest Sanku Black. A les 21 hores, a la Nau de Cultura de Vall d'Oreix, tenem teatre, Revolta de Bruixes, de Benet i Jornet, pel grup de teatre Espiral, amb la direcció de Trini Escriure, que en vam parlar l'altre dia en aquest programa, amb aquest grup que ha complert ja 30 anyets d'actuacions a Vall d'Oreig i a tota Catalunya. I dissabte a les 19 al Casino de la Floresta també, The Secret Investment i The Slingshots, i a les 21:45 a 3:15 a Camp Montmany de Vall d'Oreig torna la clàssica amb el trio Claret, en Gerard, el violí, el Sergi a la viola i el Jordi al violoncel. Un pare i dos fills, val la pena, escolteu, segur que heu d'anar-hi. I el diumenge, a les 6 de la tarda, a les 18 hores, a la Nau de Cultura de Vall d'Oreig, altra vegada Revolta de Bruixes, de Manet i Jornet, pel grup de teatre Espiral, i a 21:45, a les 21:30, al claustre del monestir, Preachers of Soul, el cor de dona gospel. I precisament us deixo una cosa de música de You Got Me, de Secret Investment. Som-hi! Fins la setmana vinent, que parlarem de què? Parlarem de les lectures a la fresca. Adeu! You really just got it.